Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tot a punt per celebrar la nit més curta de l'any, la revetlla de Sant Joan. Hi ha uns rituals que passen, doncs, per exemple, de pares a fills. Toca menjar coca, ballar, brindar amb cava i també tirar petards. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i tot això són activitats que en tots els casos convé practicar amb cura i amb molta moderació. Especialment en el cas dels petards, ja que si en fem un mal ús, us podeu acabar, doncs, això, a l'hospital amb una bona cremada. Per evitar incidents com els de l'any passat a Barcelona, el govern de la Generalitat desplegarà aquesta nit uns 5.000 Mossos d'Esquadra, mentre que la Guàrdia Urbana posarà al carrer uns 400 agents. Pel que fa al transport públic, sobretot pels que s'han de moure per Barcelona i l'àrea metropolitana, el metro i el tram estaran oberts tota la nit i Rodalies també amplia i reforça el servei aquesta nit davant l'augment de la demanda per anar i tornar de sopars i també de revetlles. Protecció Civil, bombers i agents rurals han fet aquest matí una crida insistent. Molta precaució amb petards i també fogueres, Iolanda Canales.
No petis la revetlla. Així es diu la campanya que està promovent aquests dies Protecció Civil sobre l'ús responsable de pirotècnia, la gestió de fogueres i també la protecció dels animals. En definitiva, el que es pretén és fer una crida que la ciutadania sigui responsable per tal de garantir un Sant Joan segur i des de diferents àmbits. Així, per exemple, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha recordat que encara que ja s'ha superat la situació de sequera, hi ha molta massa forestal acumulada que pot cremar. Per això ha demanat sentit comú. I en l'àmbit de la seguretat es posarà èmfasi en la lluita contra les violències sexuals i el control d'armes blanques i objectes perillosos. Més de 5.100 agents es desplegaran per tot el territori i es duran a terme 195 controls, 65 dels quals relacionats amb el consum d'alcohol i drogues al volant, amb l'objectiu de reduir la sinistralitat que hi va associada. La consellera diu que l'administració mobilitza els operatius necessaris, però els ciutadans, afegeix, també han de col·laborar.
El govern de Catalunya mobilitza tota una sèrie de recursos operatius, als quals els hi hem d'agrair la tasca que faran durant tota la nit per coordinar i que la revetlla vagi el millor possible, però també hi ha una part de responsabilitat individual de cadascú de nosaltres i col·lectiva a l'hora de celebrar, que és ara a la que apel·lem amb aquesta campanya. És a dir, aquesta responsabilitat col·lectiva de tothom perquè tinguem, doncs, una bona revetlla i que també, doncs, cuidem dels altres.
Però es vulgui o no, aquesta festa està associada a la pirotècnia. El sector calcula que les vendes creixeran un 6% respecte a l'any passat. Els beneficis estaran al voltant dels 23 milions d'euros. I enguany, d'altra banda, seguirà amb la tendència d'apostar pels petards de baixa sonoritat i, sobretot, pels productes de llum, com explica el Josep Maria Vilardell, que és propietari de Petards CM.
En tots aquests anys hi ha hagut una tendència a anar perdut moltes coses de color. Ara està de moda dir baixa sonoritat, no? Això és baixa sonoritat, relacionaries el petard en que no soni, i això no és. El que li era un petard té que sonar. I l'únic que ha de fer és tirar-lo amb cura i no perjudicar els altres i tirar-lo de la distància. Però la tendència que hi ha des de fa ja molts anys en aquest sector és cap al color. Més que poc soroll, és color, efectes especials.
I l'altre gran focus són els pastissers, que encara en la campanya de Sant Joan amb la previsió d'igualar les vendes de coques de l'any passat. En els darrers anys s'ha detectat un interès creixent per les coques farcides de crema o nata. També des del gremi de pastisseria insisteixen en posar en relleu la qualitat dels ingredients que les pastisseries tradicionals fan servir, en contraposició amb els que utilitza la pastisseria industrial.
Gràcies, Iolanda. A l'espera de que la nit de Sant Joan sigui divertida i tranquil·la, aquest dilluns ens fem ressò d'una tragèdia que està massa present aquests dies en el bany, tant a platges com a piscines o aigües interiors. Ahir, per exemple, un jove de 20 anys va morir mentre es banyava en un pantà d'Alcarràs, a les comarques de Lleida. El jove era amb un grup d'amics en una zona situada entre Montagut i la Cerdera, prop del terme municipal de Lleida, i el jove es va ofegar amb la impotència dels seus companys. A les platges en el que portem d'any es registren 10 morts, 3 dels quals des del passat 15 de juny, ja dins de la campanya especial de platges que es manté fins al 15 de setembre. Amb el volum de milions de banyistes, la xifra és molt baixa, però és una realitat que la xifra global de víctimes de cada estiu preocupa i alarma. I gràcies a que hi ha el servei dels socorristes per evitar moltes situacions de risc i de perill en les nostres platges i que reclama aquests socorristes una normativa clara, unificadora i molt eficaç per millorar el seu servei. Amb ells ha parlat el Sergi Torr.
Hi ha tres demandes a Carles clares per al sector. Període d'estiu, que incorpora la vigilància, infraestructures i també regular l'espai de vigilància per a cada socorrista. El problema és que cada ajuntament fa el que vol i això provoca diferències importants en un tema tan significatiu com és la seguretat. Així, una platja pot estar vigilada perquè pertany a un terme municipal i la seva colindant no, perquè depèn d'un altre ajuntament. N'hi ha que comencen el servei a partir del dia 1 de juliol i l'altre és que l'acaben el 31 d'agost, tot i que al setembre les platges encara estan a plenes. Al cap i a la fi, tot depenen de la despesa que vulgui assumir cada consistori, és a dir, de la economia. Nacho Ibáñez Cornet, socorrista i portaveu de la plataforma SOS Socorrisme i delegat de la UGT, ha afirmat que sense cap llei no hi ha obligatorietat en el servei ni mínims sobre les seves condicions laborals.
No hi ha ninguna llei ni ninguna regulació que establezca obligatorietat de los servicios de socorrismo. ¿Sí? O sea, los ayuntamientos, si quieren, pueden directamente no tener servicio de socorrismo. Partiendo de esa base, al no haber obligatoriedad, tampoco no está escrito en ningún sitio cómo deben ser los servicios de socorrismo.
I Ramsés Martí Biosca, expert en seguretat acuàtica, denuncia que Catalunya en aquesta matèria s'està quedant enrere.
El que puc dir és que sí que és cert que a Catalunya ens estem quedant enrere amb serveis de salvament i socorrisme, doncs, ostres, no? Les platges les hem de poder vigilar, vull dir, hem de garantir que la gent estigui bé allà, no?
El sector també demana regular la infraestructura en què treballen els socorristes, perquè hi ha una gran diversitat. Alguns tenen una cadira precària que no els protegeix del sol, ni del vent, ni del fred, ni de la calor. La seva petició és poder disposar de torres de vigilància més elevades i amb vidres, i també d'unificades per tot el litoral. I l'altra petició és que falta més personal, falten més socorristes, no hi ha cap llei que reguli quin és l'espai màxim de vigilància.
Molt bé, 3 minuts, 2:45, obrim com sempre aquesta hora l'àrea de serveis. Parlem del temps. La temperatura avui encara es dispara més que ahir, amb un ascens més marcat a les comarques de Lleida, Prepirineu Occidental. Moltes màximes es mouen ja entre els 34 i els 38 graus o per sota la línia de la costa. Tot plegat després d'una nit tòrrida que en punts de la ciutat de Barcelona, com és l'estació meteorològica del barri del Raval, la temperatura nocturna no ha baixat dels 26 graus. La temperatura el dia de Sant Joan, demà, encara pujarà més i se situarà uns 8 o 9 graus per sobre de la mitjana per l'època de l'any. Dimecres la temperatura es dispararà especialment a les comarques de Girona. I sapiguem com està la xarxa viària a les d'ara amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment no hi ha grans dificultats, és a dir, no hi ha cues o molt volum de trànsit en general a la xarxa viària, però sí que hi ha algunes incidències encara a comentar. En el cas de l'autopista AP7, queda a l'altura de Montroig del Camp un carril tallat a causa d'un camió que s'ha incendiat aquesta matinada i s'ha hagut de fer el transvasament de la càrrega. El que queda ara, sobretot, és que s'està acabant de netejar la via en aquest punt de l'autopista i en sentit sud. Hi ha aturada sobretot a l'autovia, és a dir, la via que ha funcionat com a alternativa durant tot el matí a la A7, a la zona de Montroig del Camp i també en sentit sud. A l'autopista AP7, més amunt, a Banyeres del Penedès, hi ha aturades puntuals per un accident que hi ha hagut, tot i que els vehicles ja es troben al voral, també en sentit sud. I tenim, en aquest cas, a la ronda de dalt, a l'altura de Cornellà, l'accés a la ronda litoral tallat, en aquest cas per un incendi de vegetació prop d'aquesta zona. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. Atenció als usuaris de l'alta velocitat, perquè la circulació de l'AVE està interrompuda a l'altura de l'Hospitalet Llobregat per un incendi de vegetació al marge del riu Llobregat a tocar de les vies. Els bombers han demanat el tall per treballar amb més seguretat i treballen 8 dotacions terrestres i un helicòpter. L'avís s'ha rebut al voltant de la 1:15. Estan afectats els trens de la línia Barcelona-Madrid i els que després pugen cap a Girona també poden veure's afectats. Adif ha indicat que en concret està suspesa la circulació entre el Prat de Llobregat i Barcelona a l'alta velocitat i entre Castellbisbal i Cantunis per mercaderies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El maltractament a les persones grans és una realitat incòmoda i majoritàriament invisible. Els informes més recents apunten que la majoria dels afectats tenen entre 65 i 80 anys i que el problema més gros és que la majoria de víctimes no volen denunciar-ho, no volen fer o no volen donar aquest important pas. A la província de Barcelona es van detectar l'any passat 722 casos i 240 a la província de Girona. Són molts, moltíssims de violència contra la gent gran. El maltractament als avis inclou des de les agressions físiques fins violències sexuals, però també violència psicològica, tracte degradant i espolis econòmics. Un dels principals problemes per fer la denúncia és que moltes vegades els agressors són els fills, alguns que tenen patologies importants de salut mentals, per exemple, no diagnosticades, o també ho solen fer cuidadors principals. Els experts recorden la importància de denunciar i demanen agilitzar els processos judicials. Amb l'Oriol Tor, que és coordinador de recerca de gent gran de la Fundació Salut Empordà, hem analitzat arrere en COPE Catalunya i Andorra la xacra dels maltractes a persones de la tercera edat. Ho ha fet la Mar Puerto.
Sí, Oriol Torró, coordinador de recerca Gent Gran Fundació, explica que els abusos als ancians afecten sobretot a la franja de 80 a 84 anys, que és el 22,4% del total, i que sobretot són de caire psicològic i econòmic.
El perfil, diguéssim, de persona maltractada, persona gran maltractada, és de dona, en aquest cas sí que és de gènere femení, en aquesta edat entre 75 i 85 anys, i que és fruit o viu amb la persona maltractada, maltractadora, que la majoria també són persones catalanes, espanyoles.
A més, en 4 de cada 10 casos van ser els serveis socials municipals els qui van detectar els maltractaments. El Servei Local de Teleassistència va detectar 290 possibles casos de risc l'any passat i els experts recorden la importància de denunciar i demanen agilitzar els processos judicials. Les residències tenen protocols d'actuació quan es detecten casos en treballadors, però demanen també mesures per prevenir comportaments reincidents.
Doncs estem parlant d'això, del registre de casos de maltractament a gent gran, sobretot avui a les comarques de Girona. Seran detectat 240 al llarg de l'any 2024. És una xifra molt elevada. Volem parlar-ne amb la Sandra Devesa, que és coordinadora de la Unitat de Treball Social de la Fundació Salut Empordà, que és la que ha elaborat aquest estudi tan important. Sandra, molt bona tarda.
Bona tarda.
Jo deia que és una xifra molt elevada, 240 al llarg del 2024. Quan arriba una persona, un avi o una àvia que està presumptament maltractat, com comenceu a recuperar-lo d'aquest malson que ha viscut, Sandra?
Val, mira, jo us explico una mica d'on teneix també una mica a aquesta comissió. Sí. I com treballem. Mm-hmm. Aquesta comissió neix des de l'atenció integrada, social i sanitària. Aquí a l'Alt Empordà establim com a línia prioritària combatre els maltractaments de les persones grans. I d'aquí neix una mica la taula i d'aquí neix concretament una comissió que nosaltres en diem de casos de complexitat per justament poder fer aquest acompanyament tant a la persona que ha rebut una situació de maltractament com també a la persona que ha agredit o presumpte agressor, que moltes vegades són maltractaments dins d'un context molt intrafamiliar, per tant, un tipus de maltractament que estan com molt amagats, no? Sí. Jo sempre dic que és la punta de l'iceberg, el que realment detectem, perquè hi ha moltes situacions molt invisibilitzades en aquests contextos, i el que fem és un acompanyament tant a la víctima com a l'agressor. Sí. I com acompanyem? Acompanyem des de la proximitat, des del vincle, des de la no reivindicació, revictimitzar la víctima, és sí. a dir, intentem que la persona no hagi de tornar a viure aquella situació de complexitat, val? Intentar que la persona gran participi en tot el que és la presa de decisions, empoderant-lo, no? Sobretot en tema de drets, i sobretot fent un treball en xarxa i un treball col·laboratiu i de continuïtat assistencial. Aquest és una mica el model que treballem. Aquest vestit a mida de no homogenització, sinó d'intentar acompanyar d'una manera molt pròxima a aquestes persones que han viscut aquesta situació tan greu com pot ser una situació d'agressió.
Clar, m'imagino, Sandra, que quan parlem de maltractaments de gent gran, avis, àvies, més que físic és psíquic moltes vegades, no?
Sí, la majoria d'abusos, estem parlant d'abusos psicològics o emocionals, vol dir que estem davant d'una situació que moltes vegades han viscut agressions verbals repetides, com ara amenaces, intimidacions, menys preus, no? Que això interfereix molt en la seva integritat, no? Amb tot el tema de l'autoestima, amb tot el tema de dignitat, i aquí el que fa és que moltes vegades aquest tipus de maltractament estigui molt invisibilitzat i molt en un context d'intrafamiliar.
Quins obstacles trobeu habitualment quan intenteu intervenir en una situació, podríem dir, sospitosa de maltractament? Trobeu moltes barreres, per dir-ho?
Bueno, bàsicament, moltes vegades el que la persona gran el que no vol és que hi hagi una repressió cap a l'agressor, cap a que moltes vegades estem parlant del fill, filla, net, neta. Ja. Vull dir que això és una situació que ells moltes vegades el que intenten és minimitzar-ho, ja. Justament per això, perquè són situacions viscudes en un context interfamiliar. Moltes vegades hi ha de vegades també situacions de problemes dels fills, dels nets, en temes de consum o temes de patologia de salut mental, no grans problemes de salut mental com podrien ser grans patologies, sinó trastorns límits de personalitat, etc. I el que moltes vegades fan que ells disculpin o acabin justificant aquestes conductes.
Treuen importància. L'aïllament social també influeix a l'hora de detectar o de comunicar una situació de maltractament, Sandra? Ho veieu, això, també?
Totalment. Moltes vegades aquestes persones en situació d'aïllament, no, pocs vinculats al sistema, no, poc xarxa de suport i no vinculats a entorns socials, doncs moltes vegades fa que això doncs quedin dintre un context interfamiliar i que moltes vegades acabin apareixent en un context, moltes vegades, que llavors hi ha un altre tipus d'abús, no només el psicològic, no, com poden aparèixer en un servei d'urgències perquè hi ha hagut un abús físic, i llavors no, també, quan fas l'exploració, no, a la persona, a part de l'abús físic, ells infringeixen també tot aquest tema de maltractament o d'abús psicològic o emocional, també.
Des de la teva experiència, Sandra, quines mesures creus que caldria impulsar per millorar doncs la detecció i la prevenció d'això, de possibles maltractaments a gent gran?
Jo crec que
és complicat, no? Perquè una fórmula màgica no hi és.
És un tema complex, complicat, justament perquè moltes vegades, el que jo comento, no? És un entorn molt intrafamiliar, moltes vegades fer una denúncia del teu fill o del teu net, això a nivell emocional genera molt d'impacte, no? Llavors jo crec que el que una mica la taula impulsa i el que impulsem a nivell de professionals és aquest tema d'empoderament de drets, no? Sí. Sobretot que les persones grans tinguin molt clar quins són els seus drets. Llavors, poder fer aquest acompanyament, que moltes vegades molts professionals el que es troben és en situació d'aïllament, d'aquí que neixi una mica aquesta comissió de casos complexes, perquè són treballs de complexitat, com bé diu la comissió.
Sí,
hem d'intentar, no, acompanyar el cas, tenir una mirada holística, una atenció integral, no, que permet una mica aquesta comissió, no, de fer aquest, com deia jo abans, aquesta no homogenització dels casos, sinó fer aquest acompanyament una mica a mida, no? És a dir, tant hi pot intervenir la tècnica de salut mental, com el metge d'atenció primària, com de vegades Mossos d'Esquadra, com de vegades suport del Col·legi d'Advocats...
Aquí m'imagino, Sandra, que de totes maneres el metge d'atenció primària té un paper clau en aquest sentit, no?
Molt.
La persona que ha donat l'alerta, l'alerta ha de venir del metge d'atenció primària. Sandra, hi ha moltíssimes preguntes més, però el temps també se'ns tira a sobre. Gràcies per atendre la trucada, analitzar doncs aquestes xifres, jo crec que greus, 240 casos de maltractaments de gent gran l'any passat a les comarques de Girona, segons aquest estudi de la Fundació Salut Empordà. Ho hem parlat amb la Sandra de Vesa. Sandra, moltíssimes gràcies, bona tarda i molta sort,
Moltes gràcies. Només podria fer un apunt, tot el tema d'agilització de recursos, no, tot el tema de les llistes d'espera, de residències, de tot aquest tema d'agilització també seria un punt important a afegir.
Dona per una altra entrevista tot aquest tema.
Ho deixem aquí. Mil gràcies.
Gràcies, bona tarda, adéu-siau.
Vinga, adéu, bona tarda.
Doncs feia un moment que us explicava que s'havia tallat la circulació de l'alta velocitat a la zona de l'Hospitalet per un incendi. Doncs mira, per sort, la cosa ha quedat ja això en un ensurt, perquè ara mateix diuen des de DIF que s'ha restablert ja la circulació d'alta velocitat que havia quedat tallada allà a l'Hospitalet per un incendi, un incendi ha tocat a les vies. Doncs es recupera la normalitat a la xarxa de l'alta velocitat. Nosaltres el que fem ara és un parèntesi per publicitat i després la Clàudia Moreno t'explicarà com està anant en aquesta jornada de doble activitat dels Reis Felip i Letícia a Catalunya. Al matí, hores d'ara, estan a Montserrat i a la tarda aniran fins Badia del Vallès. 2 minuts de publicitat i tornem.
Pocahontas. Pocahontas existió.
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona. Interesante.
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
La gente alta vive menos que la gente baja.
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
12.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Piel naturalmente radiante con el apoyo de HSN. Conoce Colágeno Super Beauty, la fórmula completa de Nutricosmética desarrollada por I+D+I. Lo mejor para cuidarte desde dentro y mostrarlo por fuera. Y hasta el domingo 29 con hasta un 50% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿En serio? ¿Medio año nuevo? Pues voy a ver recetas.
Claro, y si por lo que sea la receta te sale regular, que sepas que del 17 al 30 de junio tenemos 3x2 en una selección de grandes marcas de conservas de pescado.
Sí, nunca está de más.
En Alcampo sales ganando.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els Reis Felip i Letícia visiten a les dades l'abadia de Montserrat per a commemorar el mil·lenari de la seva fundació. Els monarques romandran a Barcelona, Catalunya, durant tot aquest dilluns, ja que per la tarda hi ha prevista una visita al municipi de Badia del Vallès amb motiu del 50 aniversari de la seva creació. Al llarg d'aquest matí i a l'entorn de l'abadia de Montserrat, diversos grups independentistes s'han concentrat en protesta per la visita dels monarques. Clàudia Moreno explica'ns amb detall el contingut d'aquesta doble visita dels Reis.
Segons l'abadia de Montserrat, es tracta d'un acte privat que ha estat precedit pels monarques. En arribar, han sigut rebuts pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, entre altres càrrecs de govern. Els Reis també s'han trobat amb una manifestació independentista convocada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, que protestava per la seva presència a l'acte. La sessió ha consistit en el reconeixement de la figura de l'abat Oliva dins la commemoració del mil·lenari del monestir. Després del col·loqui sobre l'abat Oliva, el rei ha pronunciat el seu discurs i posteriorment s'ha reunit al claustre de l'abadia amb l'abat de Montserrat, Manel Gasc. A la tarda, els Reis es traslladaran fins a Badia del Vallès per celebrar el 50 aniversari de la inauguració d'aquest polígon de vivendes. I és que fa mig segle, Badia del Vallès no era més que una ciutat dormitori dependent de Cerdanyola i Barberà. L'objectiu d'aquesta visita dels monarques és participar al tribut que rendeix als veïns que van ajudar a construir la ciutat i que van lluitar per aconseguir els equipaments i serveis bàsics.
Gràcies, Clàudia. Vull parlar-la dels Legionaris Solidarios. És una iniciativa que reflecteix el compromís social dels membres de la Legió Espanyola, tant en actiu com retirats. Aquest projecte engloba tant antics legionaris com a membres actuals d'aquesta legió, independentment de la seva situació o vinculació amb aquesta hermandat. La solidaritat és un dels valors fonamentals que defineixen l'esperit del legionari. En aquest sentit, Legionaris Solidarios representa, podríem dir, la cara més humana i solidària de la legió, posant els seus valors al servei dels qui més ho necessiten. Aquest matí, a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, el Sergi Tor ha estat amb el seu president, el president de Legionaris Solidarios.
I això, Carles, que des de fa un any que no tenen local després del desallotjament de les antigues casernes de Sant Andreu, on hi havia l'última germandat de legionaris que estava en aquest espai. L'edifici havia estat a disposició de tres entitats de legionaris des de feia més de 50 anys. El local estava ubicat a l'avinguda Torres i Bages. Finalment, després d'un contenciós judicial administratiu, l'Ajuntament va aplicar el desallotjament el passat mes de juliol d'aquest espai perquè afirmava que permet avançar en la transformació de les antigues casernes en nous habitatges. A migdia de COPE Catalunya i Andorra hem escoltat a Jesús Cañadas, president de Legión Urbana, que ens ha detallat que la única voluntat de la entitat és ajudar els necessitats i explica on s'està col·laborant.
Si sempre hemos estado a pie de calle ayudando a todas las personas que nos han pedido ayuda. Ya puede ser de raza, color, credo, siempre como los espíritus que nos dicen, nosotros siempre ayudamos a todas las personas. Nosotros tenemos todo tipo de actividades en el cual la persona que nos pide ayuda, como por ejemplo para poder pagar un recibo de luz, si tenemos fondos que nunca tenemos, pero bueno, si los tenemos, pues hasta pagar un recibo de la luz, hasta pintarle una casa, hasta en su época pues hacer las desinfecciones, ayuda de subir material, o por ejemplo electrodomésticos también, que recogemos, los guardamos y luego si alguna criatura lo necesita, pues se lo llevamos a su casa para que pueda seguir hacia adelante.
El president de Legión Urbana denuncia la discriminació que estan patint. Cañadas parla d'ignorància per les seves activitats, de prejudicis que arriben al punt, fins i tot, de retirar la subvenció a terceres entitats si es relacionen amb els legionaris.
Nosotros procesionábamos con diferentes asociaciones cívico-religiosas, de las cuales, bueno, presionadas por el ayuntamiento, o sea, quitándoles, por decir algo, las subvenciones, pues bueno, si volvieron a salir los legionarios a la calle con vosotros, la subvención la perdéis. Y nos sentimos discriminados porque, bueno, aparte de que en su época fuimos sancionados y condicionados a no salir a la calle para no repercutir a unas terceras personas porque estaban amenazados.
I tot i que no tenen local i cap mena de recurs públic, ells continuen amb la seva tasca social, com l'ajuda que estan fent a familiars de l'associació Síndrome de San Filippo.
Molt bé, anem a conèixer més coses de la feina que fan els legionarios urbanos i la seva col·laboració amb associacions doncs, que a vegades necessiten un cop de mà. És el cas de l'associació del Síndrome de San Filippo. Su presidenta en Catalunya és la senyora Belén Zafra. Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, explica un poco a nuestros oyentes primero de qué tipo de enfermedad hablamos cuando estamos con eso del síndrome de San Filippo y cómo se puede tratar esta enfermedad. Belén.
Vale, pues mira, de momento no hay tratamiento ninguno. Llevamos 16 años financiando investigación, pero no llegamos a un ensayo clínico, aún teniendo la cura por culpa de protocolo. Y para que me entiendas, es una enfermedad neurodegenerativa infantil. Es como si cogieras el Alzheimer y la demencia y lo unieras. Pues es esto, los niños aparentemente nacen sanos, pero a partir de los 2-5 añitos van perdiendo las habilidades que han aprendido y acabarán pues eso, sin poder hablar, con sordera, con ceguera, sin poder moverse, en silla de ruedas, o según cuáles ya postrados en cama con un respirador, porque habrán olvidado también el tragar. Entonces, claro, esto puede provocar que broncoaspiren, que normalmente se van por eso, por una broncoaspiración. Mi pequeño también le pasó y esto provoca una doble neumonía de la cual
No puedo salir. No. Belén, ¿cuánto tiempo vive un niño con este síndrome? Y claro, las condiciones no son las más mejores, ¿verdad?
No,
ni para la familia, Belén.
No. Uh-huh. Que va. Las familias, mira, nos adaptamos a todo con tal de verles un ápice de alegría en la mirada, ¿eh? O sea, las familias no importamos, pero la vida de estos niños es indigna, no, es más que indigna. O sea, es muy dolorosa, como ya no pueden hablar, ellos no pueden transmitirte qué les está pasando. Entonces tendrán epilepsias de todo tipo, con convulsiones, en forma de distonías, movimientos involuntarios de brazos, piernas, por lo tanto se hacen daño contra paredes, contra las barandillas de sus propias camas, mil cosas. Entonces, claro, ¿cómo ayudas a un niño si los doctores no saben qué hacer? Tampoco, también te lo voy a decir, y voy a ser muy clara, tampoco ponen mucho de su parte, pero no conocen la enfermedad, no la estudian para poderte ayudar. Ya has inventado el oro y el moro, ya has hecho el pino puente tres veces y tu hijo sigue sufriendo, es que ya no sabes qué vas a hacer. O sea, es indigno, doloroso y es que no es humano.
Y muy triste.
Estas criaturas no es humano.
Claro, Belén, ¿este síndrome cómo se trata? O sea, ya dices que, en fin, que es todo muy muy precario, poca investigación, hay poca asistencia. ¿Cómo una familia trata este síndrome de San Felipe y qué ayudas tiene por parte de los servicios médicos, evidentemente?
Pues ninguna, francamente ninguna, porque por parte de la administración ayuda no hay ninguna, porque en nuestro caso, por ejemplo, en Cataluña sí que existen las ayudas PUA, pero pídela, la pedí para unas escaleras, para una silla salvaescaleras, por no matarnos nosotros por la escalera. Le correspondía a mi crío porque tenía un 97% de discapacidad, pero se me fue denegada porque la factura iba a mi nombre, no a nombre de él. O sea, cosas tan simples como información, por favor. O sea, claro. Si sabemos que esto existe, no pongáis tanta letra pequeña. O sea, es increíble. Ayudas no hay ninguna, ni por parte de la administración, evidentemente menos para investigación, todo lo que se ha financiado, que son casi 6 millones de euros. Hemos sido familias solas, evento tras evento durante 16 años. Y lo que te comentaba es que lo más lamentable es que tengamos una cura, la hemos demostrado tanto en modelo ratón como en primate como en oveja, y que esto todavía no está en el mercado por falta de un ensayo clínico y de todas las trabas que nos ponen las agencias reguladoras del medicamento para llegar a ese ensayo.
La investigación es la gran asignatura pendiente y el homologar estos medicamentos que podían ayudar a solventar casos como el que nos comentabas. ¿Cómo fue, Belén, vuestra colaboración desde la asociación y esto de los legionarios urbanos? ¿En qué consistió? ¿En qué ha consistido?
Pues nada, ellos nos conocieron por las redes sociales y como están aquí, yo soy de Tarrasa y ellos están en Barcelona, pues rápidamente contactaron, empezaron a hacer eventos benéficos porque vieron que los eventos que se hacían los hacía yo siempre, pues sí, conciertos, pedaladas, cursas, lo que fuese, ¿no? Entonces ellos contactaron conmigo y ¿qué te parece si desde aquí os montamos actos? Digo, a mí me parece genial, vamos, o sea, es que a cualquier persona que me ayude le voy a poner una alfombra roja, ¿no? Y más en aquellos momentos que yo aún tenía pues la esperanza de que iba a salvar a mi peque, ¿no? Entonces ya te digo, empezaron a hacer actos allí en la región, me parece que era uno anual, y más o menos. Y bueno, y ahora, por ejemplo, pues yo hace poquito también hice, porque yo monto muchísimos conciertos, ¿no? Normalmente de rock, pero pensé, voy a probar con un flamenquito que nunca he probado, a ver qué tal, ¿no? Y lo hice aquí en Tarrasa, y rápidamente me dijeron, de eso ya nos ocupamos nosotros, que te vamos a poner una fideuá para todos los asistentes, qué tal, qué cual. Y van, trajeron muchísimo público, la verdad es que sí. Entonces siempre intentan colaborar. Claro, estuve durante 10 años recogiendo tapones, ellos también me los recogían, o sea, mil cosas, con tal de recaudar un euro lo que fuese.
Hay una imagen a veces un poco distorsionada de lo que son estos legionarios urbanos voluntarios, ¿verdad, Belén?
Sí, porque yo del tema tampoco conocía ningún legionario ni ex legionario en mi vida, y del tema pues también desconocía bastante, ¿no? Y luego los he conocido y madre mía, es que son gente súper campechana. Ojo, que no es que me ayuden a mí, es que están dispuestos a ayudar siempre. Con la dana se están dejando el pellejo porque aún están, no son de los que ya se han retirado de la dana, no, aún están ahí. Entonces yo los he conocido y son gente majísima y de verdad altruista 1000%, ¿eh?
Bueno, solo les falta que el Ayuntamiento de Barcelona, que en su día les desalojó del barrio de Sant Andreu, les pueda dar, pues bueno, cobijo a alguna de las dependencias municipales que
estaría muy bien,
que tiene,
porque ellos hacen las cosas con la retrospección política, única y exclusivamente, sin darse cuenta de que no hacen daño a nadie, todo lo contrario, en aquel recinto podíamos hacer muchas cosas solidarias, me habían ayudado a mí, habían ayudado a otro crío, me acuerdo también que estaba muy mal, o sea, todos salimos salpicados, porque suficientemente nos cuesta un esfuerzo infrahumano encontrar espacios, encontrar pues eso, un público que le agrade tu evento, que cual, o sea, es una locura, en 16 años se te acaban las ideas, se te acaba todo, los contactos, todo. Suficiente trabajo trae todo eso como para que nos vayan cerrando más puertas y más puertas. Bueno, y a ellos, que en realidad lo único que hacían eran reunirse y hablar allí un rato y tomarse una copa, o sea, tampoco hacían daño a nadie.
Y luego hacer acciones solidarias como la que nos ha contado Belén Zafra, que es la presidenta de la Asociación del Síndrome de San Felipe en Cataluña. Belén, muchísimas gracias, enhorabuena por
a
tu
vosotros.
Esfuerzo, por tus ganas y por tu empuje. Y, en fin, muchísima suerte, Belén. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
De Doncs ja entrem a la recta final d'aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra. Escoltarem a José Luis Bonet, que és el president de la Càmera de Comerç d'Espanya. Ha criticat el relat antisistema contra el turisme quan és el manà, diu ell, d'Espanya i de Catalunya amb el 30% del producte interior brut, el PIB. Bonet també ha lamentat les oportunitats que Catalunya ha perdut durant el procés. Sergi Tor, explica'ns.
Doncs el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, lamenta les conseqüències negatives que el procés independentista ha tingut per la economia catalana. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Bonet ha qüestionat que Catalunya hagi malgastat anys en debats polítics sense recorregut amb el que altres territoris avançaven. En aquest sentit, reclama recuperar l'esperit emprenedor de la societat catalana per deixar enrere la petjada tan negativa del procés, tant econòmicament com socialment.
Estic fent un seguiment de les 75 indicadors econòmics fonamentals durant tot el temps del procés. Què ha passat? Per mi la conclusió és molt clara. S'ha perdut el lideratge, s'ha perdut la rellevància i fins i tot s'ha perdut el prestigi. Catalunya ha quedat així per sempre més? No, home, no. Catalunya té una potència descomunal i la seva vocació ser el líder, tenir la rellevància i tirar endavant.
El president de la Cambra de Comerç d'Espanya també ha defensat el pes del turisme com a motor econòmic i ha lamentat les campanyes antiturístiques en algunes ciutats com Barcelona.
Sorprenent el país que s'imposi un relat antisistema que no té cap sentit, no? Perquè, efectivament, el turisme a Espanya és com el manà, és el que li assegura ser l'economia que va millor de tota Europa, no? Per què? Perquè el turisme no és només el 13%, que diu l'Institut Nacional d'Estadística, que és el 13% del PIB, més del 30%, perquè el turisme arrastra tot.
José Luis Bonet ha criticat també amb duresa el tracte fiscal que reben les empreses denunciant que no hi ha una política pro-empresa. Segons el president de la Càmera de Comerç d'Espanya, aquesta previsió impositiva desincentiva la inversió, perjudica especialment a les pimes i genera un clima econòmic poc favorable al creixement.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja està aquí al meu costat el Joan Ballori. Molt bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, com sempre dic, a les 3 i 5 minuts, Esports Cope. Per on passa l'actualitat avui, aviam?
Doncs mira, avui que és revetlla de Sant Joan, demà Sant Joan, hem quedat amb un Joan important a la història del Barça, que és el president Joan Gaspar, per analitzar amb ell una mica l'actualitat del Barça. De seguida parlem amb ell. Sentirem també declaracions de Deco, el director esportiu del Barça a La Vanguardia, amb una entrevista ahir, parlant dels dos grans noms propis de l'actualitat del Barça els darrers dies, que són Nico Williams i Joan Garcia. El Nàstic una vegada més es queda a les portes de l'ascens a segona divisió. Ahir va aconseguir portar el partit davant la Reial Societat B fins a la pròrroga. Va acabar guanyant el Nàstic per 1-2, però no va ser suficient per aconseguir l'ascens a segona, perquè el Nàstic havia perdut en el partit d'anada per 1-3. Per tant, el Nàstic, per tercera vegada en les últimes 4 temporades, es queda a les portes de pujar a segona divisió. Sí que ho va aconseguir l'Andorra, que va aconseguir una victòria al camp de la Ponferradina per 0-1, puja a segona divisió l'equip de Piqué. També el filial del Girona ha aconseguit tancar un ascens, en aquest cas a segona federació. Estarem també amb l'actualitat del Mundial de Clubs. Ahir el Real Madrid li va guanyar per 3-1 a Pachuca, tot i jugar amb 10 futbolistes des del minut 7 per la vermella directa que va veure Asensio. Avui li toca jugar a l'Atlètic de Madrid. A partir de les 9 de la nit juga contra el Botafogo. Ho té molt complicat l'Atlètic de Madrid per seguir endavant a la competició, perquè ha de guanyar avui de 3 gols com a mínim per classificar-se per vuitens de final, sempre i quan el PSG li guanyi al Seattle, que es dona per fet. En bàsquet, La notícia és que Jabari Parker es desvincula del Barça, fitxarà per Partizan, i amb motor, victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Marc Márquez és encara més líder de la general del Mundial.
Més esports, 3 i 5, que vagi bé, Joan, bon programa.
Gràcies, fins ara.
Abans d'acabar, última hora, activat un avís preventiu per contaminació de l'aire a l'àrea de Barcelona i el Vallès i també el Baix Llobregat. La mitjana diària dels nivells de partícules en suspensió s'ha superat en dues estacions de mesurament, concretament l'estació que hi ha a l'Hospitalet de Llobregat, a l'Avinguda Torrent Gornal, i l'estació que hi ha a Barcelona, situada a l'Observatori Fabra. Ho deixem aquí, arriba ja Pilar García Muñiz, comença la tarda i com sempre seguirem explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.